Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Tres quarts i mig d'onze d'aquest matí. Francesc Molero, bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia a tots els oïdors de Ràdio Maricel.
Doncs el Francesc m'ha xivat una cosa, que és que havia estat amb ràdios.
De jove.
De jove.
Havia fet ràdio.
Havia fet ràdio.
I ara estic rememorant aquells temps feliços. És magnífic.
Ràdio... Tornar a la ràdio. En Francesc, que és, i això m'ho ha remarcat, i és interessant remarcar-ho, és veí de les botigues de Sitges.
Soc veí de les botigues de Sitges.
És a dir, sitgetà de les botigues de Sitges, però que ha presentat, de fet, la va presentar ara fa gairebé un mes a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la seva primera novel·la.
La meva primera novel·la, Despertar el Cadí.
Despertar el Cadí. Una novel·la feta, i ara ens ho comentava, i també hem tingut ocasió de comentar-ho abans de començar l'entrevista, a partir de la formació feta a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelona.
La novel·la és fruit d'haver efectuat tot el recorregut de narrativa de l'Ateneu Barcelonès, els 4 anys que conformen aquesta formació. Evidentment, l'escola et facilita una metodologia, et facilita una formació, et facilita que veure quins són aquells paràmetres per conjugar bé les trames. Ara, a partir d'aquí, molta metodologia, però li has de posar feina, hores, minuts i molta paciència per part de la família, perquè no surt sola una novel·la.
No surt sola. Clar, de fet, la metodologia la poden posar els ensenyaments de l'escola, però evidentment la matèria primera no.
La creativitat, les diferents trames, la creació dels personatges, tot el que és l'entorn, l'escenografia, evidentment és resultat del teu treball.
Ara entrarem a parlar del llibre, però agafant-nos en la qüestió aquesta de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Clar, ens ha cridat l'atenció, aquest any hem fet diverses entrevistes amb autors locals que havien passat tots pel mateix lloc. I això ens ha cridat, clar, i no sé si m'havia passat mai, però a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta.
És una escola magnífica, és una escola més de llarga trajectòria, més de 20 anys formant cada any a diferents alumnes i que surten al mercat editorial.
Sí.
Jo crec que la feina que fa l'Ateneu Barcelonès és una feina encomiable, és una feina molt bona, sincerament, i és referent, és una escola que és referent, diria que és referent a tot Catalunya, però inclús diria que a tot Espanya, cursos en català, cursos en castellà. Jo he compartit companys que estaven a Austràlia, que estaven a Bèlgica, i és algo magnífic.
Per què s'apunta un a una escola d'escriptura? Perquè, a veure, escrivim tots, d'entrada. Les redaccions del col·le les fèiem.
Aviam, jo puc parlar de la meva experiència personal.
Ah, evidentment, és el que estic preguntant. No?
Jo em defineixo com un gran lector. Això de dir escriptor encara em sembla una mica gruixut.
D'acord.
I més fent la primera, tot i que cada vegada sembla que m'ho crec una miqueta més per tots els comentaris que han fet. Un s'apunta a una escola d'escriptura per anar a l'altre cantó. Tu compres un llibre, el llegeixes, el mires, gaudeixes, vius, t'acompanyen els personatges, i jo la meva idea, el que vaig pensar és: i si en lloc de llegir-ho de manera passiva ho creem? Tot el projecte de creació de lo que són, tota l'estructura, sobretot la creació dels personatges. Jo, de base, soc de formació en psicologia i, clar, evidentment, l'interès pel món de les persones, pel comportament, per com reaccionen, això m'interessava molt. I després de la pandèmia, jo que em tenia l'any 2020 i 2021 que ens va acompanyar, vaig prendre la decisió de formar-me. Abans d'escriure, t'has de formar, has de viure-ho, i a partir d'aquí em vaig, diguem-ne, que apuntar, vaig pencar moltíssim, i el fruit és la novel·la. Però l'interès era passar a l'altre cantó, no? Quan un crea alguna cosa, quan un crea una novel·la, què se li passa pel cap? Com ho experimentes? M'interessava experimentar-ho i això, sincerament, lliga molt, eh?
D'acord.
T'hi enganxes.
És a dir, que el curs el que t'ofereixen, evidentment, són les eines per deixar sobre el paper allò que vols expressar.
Exacte. Sí, et donen les eines des del punt de vista, no sé, des de qui explica la història, com són els personatges, com són les escenes, quin tipus d'escriptura vols fer. Vols fer una narrativa curta, vols fer una novel·la llarga, estàs més interessat amb el conte. Cadascuna d'aquestes modalitats tenen elements diferents que els fan únics. I a partir d'aquí, la creació és teva. No?
D'acord. Per tant, a escriure se n'aprèn.
Jo crec que a escriure se n'aprèn. Se n'aprèn una part.
No, clar, ha d'haver una part innata, clar, evidentment.
Se n'aprèn una part. L'altra part la portes amb el xassis, no? I a l'interès que tu tinguis. Escriure, aviam, a mi m'agrada molt, però és una feina fosca. És una feina solitària. I has de posar hores. I sí, pots tenir els teus lectors zero. Tens la teva família cada quan s'ho llegeixen. I dius, no? Però és feina i feina, eh? Uh-huh. I posar-li moltes hores i en moments que t'ho passes molt bé i en moments que entren molts dubtes, no? I aquests dubtes a vegades es tradueixen en desconfiances. Jo crec que t'ensenya a créixer també com a persona. Escriure és terapèutic. Uh-huh. I jo crec que des d'aquest punt de vista aconsello a tothom que escrigui, el que sigui, però que escrigui.
Bé, doncs ara... Aquesta pregunta l'acostumo a fer sempre, i potser més avançada l'entrevista, però és que, clar, m'ho has posat en el lloc adequat. Escrius per tu o pels altres?
Les dues coses. Jo crec que les dues coses. Quan escrius, has d'escriure sobre alguna cosa. La història ha de transmetre. És allò de què va i de què parla, no? Una cosa de què va, no? En el meu cas, la història de... una noia que li passen totes les seves coses, però també de què parla. I aquí estem parlant, l'exemple de despertar el cadí, de la resiliència, de la supervivència, de la superació d'adversitats. Des d'aquest punt de vista, quan escrius una novel·la, escrius una part per tu, perquè tu vols posar en reflexa tota una sèrie de temàtica, però escrius perquè els altres...
Que és la part terapèutica.
Primer. És la part terapèutica, però escrius perquè els altres et llegeixin. Uh-huh. No? I que puguis tu compartir tot el que has escrit.
D'acord.
Les dues coses, eh? I no em preguntis quin pes té una i l'altra.
No, al final, anava a dir, la pregunta és oberta, la resposta és lliure. No?
És fantàstic. Parlar sempre és fantàstic.
La idea del despertar el cadí ja la tenies abans de apuntar-te o va...
No, abans de començar el primer curs no el tenia, va aparèixer...
Sí, la llavor va ser allà.
La llavor va ser allà. Tenia clara la temàtica. Uh-huh. Allò que dius, què vols transmetre? Jo volia parlar de la resiliència. Volia parlar d'aquest moment que tu tens que... se pot caure al món com humans i aquesta capacitat de reinventar-te, de superar adversitats i de continuar endavant, que a més és una condició humana. Això ho tenia clar. Ara, com posar-ho en marxa? Ho vam posar en marxa llavors. Estic parlant al final del primer curs de l'Ateneu, quan comences ja a agafar i el segon curs fas molta tècnica i allà sí que vaig desenvolupar-ho bé.
D'acord. És a dir, que al final, doncs, poc a poc va anar creixent aquesta història. Llavors, anava a dir, tu volies parlar d'una qüestió relacionada amb la resiliència, amb la capacitat de les persones que tenen per superar les adversitats, i aleshores havies de buscar, pues, això, un marc físic i un marc temporal.
He de portar un marc físic, un marc temporal i on passa, i uns personatges.
Exacte.
No? Uh-huh. Si parlem de cadascun d'ells, el marc temporal vaig estriar que fos prepandèmia, per una normalitat, no?
Sí.
A més, quan jo vaig començar a fer la novel·la estava l'any 2021, uh-huh. i el 2021 encara teníem el residual de la pandèmia, mascaretes, etc. Uh-huh. I el marc temporal era aquest. Els personatges també els vaig tenir en seguida molt clar. I després el que va marcar una miqueta va ser els llocs. Vaig estriar una dona mallorquina,
sí.
que es desplaçava al Pirineu, en el qual tenia... En principi tinc ja dos antagonistes, el mar i la muntanya.
Uh-huh.
Però després també dos antagonistes, diguem-ne, socials, un entorn social com és a Mallorca, i en el cas de la meva protagonista, i un entorn social com és el Cadí, que el Cadí és un poble fictici, que pot estar molt a prop de la serralada del Cadí, però és fictici. Uh-huh. I a partir d'aquí, amb entorns que, a més, jo coneixia bé, perquè per temes professionals vaig estar durant bastant de temps desplaçant-me a Palma, doncs, pràcticament gairebé cada setmana, i el Cadí també, jo soc un enamorat de la zona del Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, i coneixia l'entorn i sobretot també les inclemències que n'hi ha físiques, carreteres, climatològiques,
això
i
fa...
més, que donaven joc. Uh-huh. No?
D'acord. Perquè una cosa bàsica és saber d'allà on estàs escrivint.
Aviam, jo crec que les històries han de ser versemblants.
Uh-huh.
Has de saber d'on escrius, si no en saps d'informar, però el lector quan llegeix... vol coses versemblants. I jo crec que el que he intentat al llarg de tota la novel·la és que hi hagi una versemblància en cadascun dels fets que succeeixen.
Mm-hmm.
És el que a mi m'agradaria llegir.
D'acord. Per tant, això requereix també d'una tasca d'investigació.
Sí. D'investigació, d'averiguar, de plantejar-se inclús detalls. A vegades són una frase, uh-huh. amb una escena. Una frase amb una escena, dius, això ho he de validar d'alguna manera. Buscar informació, parlar amb gent que et pot assessorar en segons quins aspectes.
Uh-huh.
No desvetllaré cap detall ni faré cap spoiler de la novel·la, però sí que té que haver un treball a darrere, que és un treball que a vegades quan llegim un llibre no ens n'adonem, però hi ha un treball important i que hi dediques molt de temps. I a vegades dic que és petits detalls, pot ser una frase, simplement, però amb aquella frase la pots dir grossa. I diu, no, anem a mirar-ho.
D'acord. Més que res, perquè si la dius grossa, sempre hi haurà algun lector que ho pugui detectar.
No,
i aleshores li perd...
Jo crec que és un tema de valor d'escriptura.
Uh-huh.
Al final, tot és ficció. No? Això m'ho comentava una companya feia uns dies, em deia, aviam, al final tot és ficció, i dins de la ficció nosaltres podem escriure una mica el que volem, però clar, ha de ser una ficció treballada.
Uh-huh.
Almenys jo entenc que ha de ser una ficció treballada i que agradi.
Home, el llibre Els elefants poden volar, també.
Ah, exacte.
Però clar, si vols que sigui una cosa realista, si fas que els elefants volin, ja malament.
De tota manera, hi ha autors magnífics, autors de gran renom que fan unes escenes surrealistes increïbles. Jo que sóc fan d'en Haruki Murakami, us puc aconsellar uns quants llibres que el surrealisme hi és present.
D'acord. O sigui que al final també anava a dir, és marca de la casa.
Sí, és marca de la casa. I escriure des d'aquest punt de vista és molt lliure. Ets molt lliure.
Uh-huh.
Ho pots fer amb els personatges el que vols. L'altre dia en una presentació deia, és que un no em cau bé, pues li queden dos telediarios. Pots fer el que vulguis, no?, amb els personatges. Sí que és veritat que has de mirar tot. Almenys jo quan escric miro el context, uh-huh. no?, que tot tingui una coherència.
Ah, doncs mira, me l'has posada bé aquesta.
Vinga.
Fas el que vols amb els personatges, és a dir...
Sí, clar, naturalment. Naturalment, sí, sí.
El
que passa que a vegades t'enamores d'uns personatges
per això.
I d'uns altres.
Fins a quin punt el personatge mana sobre l'autor?
Doncs un percentatge, no sé si total, però té el seu pes, eh? Té el seu pes, perquè quan tu poses dins un personatge i estàs creant el personatge, et poses amb els seus punts forts, els seus punts dèbils, saps la seva bibliografia, tens al cap totes les seves relacions personals, com es comportaria en una situació d'estrès, quan es comporta, quins són els seus hobbies, quan està relaxat, quins són els seus claps oscurs que té. Clar, això fa que d'alguna manera tot allò que crees també una mica et condiciona. I després hi ha la subjectivitat a l'escriure.
No, evidentment, clar, no.
Sí, jo ara estic, per posar un exemple, estic a fase de la segona novel·la, que és la continuïtat de la primera, i hi ha un personatge que vaig estar valorant si li passava alguna cosa. I al final, no ho sé encara. Encara no sé si li passarà.
Sí, però que clar, pots decidir. Nosaltres no decidim sobre les vides, però el personatge, l'autor pot decidir sobre el personatge.
Pot decidir, sí, sí.
I això és un poder, bueno, poder absolut.
És un poder, és una llibertat, però que, com jo dic, tu has de passar-t'ho bé escrivint. I després també jo penso que la gent s'ho ha de passar bé llegint.
Correcte.
És molt important. El millor que poden fer, o almenys el millor que es pot dir d'un llibre, és m'ho he passat bé. M'ha mantingut enganxat. Vull dir, la temàtica que sigui. Però jo estic satisfet perquè l'estona que hi he estat llegint no volia que s'acabés. I jo crec que si escrivim i veiem que la gent s'ho passa bé, oli amb un llum.
Hi ha receptes per aconseguir que la gent s'ho passi bé?
No hi ha receptes perquè tots són molt diferents. I el que li agrada a unes persones no li agrada a unes altres, perquè hi ha mils d'estils diferents que donen cobertura a mils de necessitats diferents. No hi ha receptes màgiques. Jo crec que no hi ha receptes màgiques. Inclús no hi ha receptes màgiques perquè depèn del moment, lloc, moment vital que tu estàs vivint, una lectura la pots percebre d'una manera o d'una altra. Inclús lectures que al principi comences i dius, ai, m'està costant. L'agafes al cap de cert temps i t'ho menges, no? Per això no hi ha receptes màgiques.
D'acord.
Afortunadament.
Afortunadament.
Sí, sí. I esperem que la intel·ligència artificial no arribi aquí.
Ah, anava a dir que no l'has fet a servir, no?
I gens i mica.
Escolta, bueno, ja en parlarem d'això de la intel·ligència artificial, però ara sí que voldria parlar una miqueta del llibre.
Molt bé.
De què va el Despertar el Cadí?
Despertar el Cadí va de una noia que és mallorquina, d'una classe, diguem-ne, benestant, que totes li ponen a la vida, i que en un moment determinat el seu castell de cartes s'enfonsa. S'enfonsa amb una lleugeresa ràpida. I a partir d'aquí s'enfonsa la seva vida i ha de buscar la manera de sortir-se'n. I la manera de sortir-se'n decideix que sigui anar a regentar un hotel a prop de la serralada del Cadí. Evidentment, quan arribarà allà, tampoc li posaran fàcil. Això és de què va el Cadí. Una història de reinventar-se, de caure i tornar-se a aixecar, de supervivència, de superar adversitats. I a vegades es superen i a vegades costa molt per superar-se.
D'acord.
Això va despertar el Cadí.
D'acord. Aleshores, això és el plot.
El que se diria
el plot. Aleshores, a partir d'aquesta idea, és evident que, i el Francesc ens ho ha comentat, té formació en psicologia, psicòleg. Per tant, anava a dir, com has fet per allunyar-te de la teva professió i no aplicar tècniques professionals per analitzar la persona, és a dir, diguem per extralimitar-te amb la pacient, per dir-ho d'alguna manera.
Va una miqueta amb el que explicava abans, a la creació del personatge.
D'acord.
Tu crees el personatge, i quan crees el personatge el crees de dalt a baix. Parlem de la protagonista, que és la Tona, però hi ha també personatges molt importants dins de la novel·la. La seva mare, la Margalida, les històries familiars viscudes. També, evidentment, hi ha històries al Cadí, un alcalde, que també té doncs, certs aspectes que voldries que no vull fer spoilers.
Certs aspectes de millorar. Que fa coses d'alcalde, podríem dir.
Fa coses d'alcalde. Fa coses de segons quins
alcaldes.
De segons quins alcaldes.
Ja ens ha quedat clar.
I la pròpia història de l'hotel, no? Això... No utilitzes tècniques psicològiques, però sí que on crees els personatges has de crear... L'important és com són i com parlen. Uh-huh. Jo crec que la importància en com parlen els
personatges. Elabores els perfils.
Sí, clar, s'elaboren tots els perfils per tenir-los. I a més els tens molt al cap. I, a més és molt maco i molt divertit. Eh?
Sí.
Molt divertit quan dius vull que parli d'aquesta manera. Com parlaria, en quin d'ells, tenia un accent, que quejaria, no que quejaria, quina situació nerviosa...
Això... Et bases en perfils reals?
Amb perfils reals, no. Amb detalls observats, sí.
D'acord. És a dir, sí. Agafes detalls observats de persones i les incorpores al personatge. Però no, això no vol dir que hagis incorporat a ningú real.
No hi ha ningú real, inclús amb l'àmbit físic. Mm-hmm. Amb l'àmbit físic també ho faig.
D'acord.
Jo crec que per escriure has de ser un bon observador. Mm-hmm. I tenir curiositat, molta curiositat, per qualsevol detall.
D'acord. Home, el lector... és curiós per antonomàsia, per això és lector, uh-huh. I aleshores l'escriptor, que primer, abans d'escriptor, era lector, ha de ser també.
Sí. A més, és un llibre que a part de tota la història, uh-huh. les escenes estan treballades des del punt de vista de llocs reals, i aquests sí que són paral·lelismes, i que m'hi he anat... La plaça major del poble és una plaça major molt concreta d'una població del Pirineu. I després parlo molt de menjar, també. Això també m'ho ha dit. Sí. És bastant gastronòmic.
És
bastant gastronòmic. El llibre surten uns quants menús. Eh?
Anava a dir, clar, moltes vegades també el diable està en els detalls.
Clar. Sí, es parla, de fet... els lectors que parlem a les presentacions que m'han mirat dius que venen ganes, els canelons són un plat que surt. Surten molts plats. Aviam, a muntanya es menja molt bé, a Mallorca, a Palma es menja molt bé, jo crec que en tot el país es menja molt bé i gaudim del menjar des del punt de vista gastronòmic,
sí.
I jo crec que és un apunt que vaig voler posar dins. Si tu tens un hotel rural que més és restaurant, doncs, té que haver-hi menjar.
Mm-hmm. Vinga, una altra. Vinga. Quan comences a escriure ja saps com s'acabarà?
Sí. Sí, sí. Inclús podria dir-te que les darreres escenes s'escriuen a vegades abans que el començament.
Vull dir... Ah, bona aquesta. Sí, sí. No escrius lineal?
Habitualment sí. Mm-hmm. Habitualment sí. Sí que hi escric a vegades... Quan començo una novel·la, jo tinc totes les escenes ja identificades. Totes. Totes identificades de principi fins al final.
Tens un esquema fet?
Sí, un esquema, diguem-ne, no? Uh-huh. I a vegades sí que m'agrada jugar i saltar. Dius, ara vaig a escriure una escena de quan ja estic a la tercera part. Uh-huh. Mm? Sembla, si no recordo malament, va ser Mercè Rodoreda amb l'Humà. Penso que tenia escrit el final i després va fer la novel·la. No recordo malament, eh? Igual els erudits ara em diran, no ho és.
No era aquest.
Doncs, sí, es té tot identificat, d'inici fins a final, i m'agrada escriure escenes entremig. Tot i que després torno a la linealitat i començo a seguir la linealitat. Però va bé.
Perquè el desenvolupament de la novel·la és lineal, en aquest sentit.
En aquest sentit, el desenvolupament és lineal, sí, sí.
D'acord.
En aquesta novel·la és lineal. Amb altra pots fer algun... Hi ha un parell de coses que no són lineals, amb un flashback i demés, però en general és lineal.
Aleshores, clar, tot això... Per posar-ho per escrit, has estat els 4 anys de...
Sí, hem estat... diguem-ne que són 3 anys, perquè amb el primer d'escriptura, no? Però 3 anys de treball i un darrer de reescriptura.
un darrer escriptura. Aquesta és la que t'anava a preguntar. De la primera versió de la Galerada fins al que s'ha imprès?
Hi ha hagut ajustos. No ajustos importants de trama, sinó, et diria, de reescriptura, no? D'eliminació de... adjectius, allò que fem, retallem, passar les tisores...
Ah, exacte, tenim molta tendència en escriure a inflar-ho tot.
A inflar-ho, sí. I aquí hem hagut de passar les tisores amb alguns capítols, algun diàleg que dius, tampoc m'aporta res, vull dir, has de veure si està compensat o no compensat el text amb els capítols, amb la importància... Va. Coses d'aquest tipus, però si passa temps, amb la reescriptura.
Sí.
Sí, sí, si passa temps. I al final sempre tens el dubte.
Sí,
I arriba un moment que dius... s'ha acabat.
Anava a dir, aquesta és la pregunta. Quan es diu prou?
Vaig dir prou l'octubre passat. L'octubre passat? No, del 2024. I va publicar-ho el setembre del 2025. Tenim 9 mesos ara.
I quan passa dels teus ulls a uns altres ulls?
Pues no ho sé. No ho sé.
No, anava a dir... quan ho veu algú altre, hi ha molts tatxons o no?
No.
Dic les versions prèvies, evidentment, en el llibre no. Però...
Et diria que no. Mm-hmm. Et diria que no. No hi ha gaire tatxons. Els comentaris que m'arriben... I gent que m'escriu per Instagram, sobretot en privats, amb whatsapps, m'han enviat mails, vull dir, estic obert a tot, vull dir, sempre han sigut molt bones les crítiques, sincerament, i el que sempre en repeteixen, això és, no m'agrada dir-ho, dius que és un llibre que t'atrapa, vull dir, que comences i no l'has de deixar. I a vegades jo els hi faig estar la brometa, diu, tu, una setmana te l'has llegit i jo he estat 4 anys per fer-lo, no? Però, bueno, això dona satisfacció. Jo crec que el més important, després d'escriure el llibre, és la satisfacció que dona de posar-lo que te'l llegeixin, no? Això és una satisfacció personal i ja estic content, molt content i feliç.
D'acord. Per tant... Quan va veure la llum el llibre?
Setembre del 2025.
D'acord. Sí. És a dir, que ja té un cert bagatge.
Ja té un bagatge, vull dir, des del mes del setembre que el vam llançar, hem viscut tot el Nadal, hem viscut un Sant Jordi fantàstic.
És autopublicat?
Aviam, són serveis Punt Volat, són serveis editorials que ofereixen un servei integral com qualsevol editorial. És autopublicat des del punt de vista comercial, per dir-ho d'alguna manera. No? Però bueno, la qualitat del llibre
és excel·lent. En aquest sentit, aleshores, quina sortida té? Un cop, és a dir, això ha estat un part llarg, oi? Ha vist la llum, has fet uns exemplars, aquests exemplars han d'arribar a algun lloc i sobretot han d'arribar als lectors.
Sí.
Com arriben els lectors?
Arriben els lectors per diverses vies. Primera, perquè l'editorial el té també a la venda a la seva web.
Sí.
Jo disposo d'una web on també es pot adquirir i després amb contacte directe amb els lectors. Presentacions a biblioteques, clubs de lectura... Vull dir, aquests punts de contacte directe que tens amb el públic en general.
Clar, com aquí no hi ha una estratègia comercial al darrere, perquè això no és un editorial de les que fa presentacions i tot això, al final aquí mana el boca orella.
No, aquí el que mana és la meva feina. I el boca orella sobretot, també. El boca orella sempre va bé. Però clar, jo no estic jugant amb una lliga Champions, sinó jugo amb una altra lliga.
Sí, però en aquesta lliga també s'ha de sortir.
S'ha de sortir, i se surt. I m'ho estic passant molt bé. Ara ens venen 2 presentacions més en breu, ara participarem en un festival també de llibres d'estiu, tenim un acte a Sant Boi, tenim un acte també a Esplugues, vull dir... És qüestió d'anar movent-ho i veient a molta gent. Això és magnífic, eh? Tu passes genial.
Sí.
Vull dir, jo puc dir que l'escriptura em dona una satisfacció, el contacte amb el lector, molt més. A la gent li agrada llegir.
Els lectors són crítics?
Sí.
Això és bo?
Sí. I jo no diria que són crítics, són sincers.
Això és bo.
Això és bo. Perquè, clar, pots tenir crítica positiva i crítica negativa. Depèn de com tu vulguis veure la crítica. Jo penso que són sincers. I et diuen el que pensen i el que senten i què els hi ha semblat. I jo penso que com a escriptors, primer no és que ho hem d'acceptar, acceptar absolutament, però és que ens ajuda molt. Mhm. Ens ajuda molt. A mi quan em fan una crítica constructiva, el que s'entén, sempre crítica té un to pejoratiu, no? Uh-huh. Però el món de la crítica és molt bo, perquè ja tens una oportunitat. Si tothom et diu, oh, és fantàstic, que bé, que no sé què...
Malament.
No tens un punt per millorar. El bo és quan et diuen, mira, sí, però és que aquí no m'ha acabat... Et fa pensar. I aquest fet pensar el que fa és... Doncs això, per una altra vegada, ho faré d'una altra manera. Uh-huh. No? Sí, t'ajuden a construir.
La crítica és un incentiu a la,
sí,
per la millora.
Sí, molt i tant, uh-huh. Per millorar, sempre. Uh-huh. Tots els comentaris són bons, tots, i tots són acceptats. Però hi ha alguns que a sobre et serveixen per millorar, te'ls emportes a tu, uh-huh. I això són regals. I qui no ho entengui així, pues, té un error.
Malament.
Malament.
Aleshores, te l'has llegit després de publicat?
Sí.
Haguessis canviat coses?
Moltes.
Lo sabia.
És un dels detalls que... Això passa sobretot amb les... Si ara el volguéssim traduir, és a dir, si algun dia el volgués traduir, mm-hmm. No sé si passarà o no, millor que ho faci un altre, perquè tens tant... Un altre, un traductor professional, el que farà és anar al cos, no? A tot el contingut, perquè si no tens tendència a canviar coses i t'has d'aguantar. Perquè clar, vas apareguent i dius, ara li posaria... No, millor no tocar-lo.
Millor no tocar-lo,
uh-huh. Sí.
I ara estàs fent una continuació. Ja la tens decidida per on ha de seguir la continuació?
Sí, ja està. Estava amb dos projectes. Aviam, s'ha d'entendre. Jo tinc la meva feina, em dedico professionalment a una altra... Completament no té res a veure amb l'escriptura. Però, com deia, hi ha una petita addicció per escriure, no? M'he deixat un temps des de que vam publicar-ho, des de que vam decidir ja acabar, tens el manuscrit tancat, uh-huh. Fins que s'ha publicat, i uns mesos més enllà m'he deixat una mica de serenor, d'escriptura, i a partir de gener vaig començar. Estaven dos projectes, i al final el que em va decidir és fer la continuïtat, la segona part de Despertar el Cadí. No sé si se... Dic l'augment la segona part, uh-huh. Que és la continuïtat. Per diverses raons. Primer, perquè l'acceptació ha estat bona. Uh-huh. Els mateixos lectors m'han dit, ei, això no ens deixis de segons quines maneres. Tira del fil. I bueno, ja veurem. I sí, ja estic treballant. Porto 5 mesos treballant amb la següent, ara tenir més o menys unes 80 pàgines escrites, més o menys. Eh? Uh-huh. Però està tota l'estructura feta...
Sí, ja saps per on ha de tirar, com vas fer amb aquest.
Sí, ja sé per on tirar. I sé el final, també. Uh-huh. Això a vegades és important. I sobretot sé també la temàtica que vull afrontar amb aquesta, uh-huh. amb aquesta nova novel·la.
D'acord.
Això també em tenia al principi, no et diria atabalat, però sí que volia, igual que Despertar el Cadí parla molt resiliència, supervivència, superació, la següent hi haurà una altra temàtica central.
D'acord, és a dir que no continua...
No.
És a dir, continua la novel·la però no continua el rerefons de la novel·la.
El rerefons de la novel·la.
D'acord.
Sí.
És una altra història. Per cert, quan escrius? Els vespres, els d'allò? Quan s'escriu? Quan escriu un escriptor?
Jo sóc de matins.
Ets de matins?
Jo sóc de matins. Ah, ho sento, jo sóc de matins. A mi al vespre estic rebentat. I quan puc pensar millor és al matí. Uh-huh. Els matins sempre li puc dedicar una horeta. Soc molt de poc incontinuïtat. M'agrada així. I a més tinc la meva programació feta. Perquè si no et fas una programació i t'obligues en certa manera, tot s'allarga molt. I escriure una novel·la són ben bé, jo diria que un parell d'anys. Almenys per mi, eh? Jo sóc novell, però jo crec que li puc dedicar entre 18 mesos per tenir una novel·la, 2 anys.
D'acord.
En tot el procés.
Abans ha sortit el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, que al final, no sé, s'acabarà convertint en competència.
Aviam, jo crec que no s'ha de fer aquesta percepció. Jo crec que... I ara aquí m'entra l'altre vessant que tinc, que és la meva professió professional.
D'acord.
Perquè jo treballo en el món de l'aprenentatge empresarial, no? I jo crec que la IA és un gran recurs, és un recurs al qual ens facilitarà molt la vida, però com tot, s'ha d'utilitzar bé. I s'ha d'utilitzar en termes ètics. I això sempre depèn de les persones. Per això dic, jo crec que ser anti-IA a mi no m'aporta res, però sí una bona utilització de la intel·ligència artificial. I jo abogo per la bona utilització de la intel·ligència artificial, però també abogo doncs perquè les persones que escrivim escrivim perquè ens agrada.
Sí, no, això...
No escrivim perquè ens ho facin.
Això està molt clar, però clar, pot existir la temptació, oi?
Qui ho tingui s'haurà de gestionar. Jo, en el meu cas, no tinc
temptació. No, no estic fent aquesta pregunta, no, però sí que és veritat que, clar, fins i tot ja hi ha certàmens literaris que han trobat fragments o obres completes fetes en via i un acaba pensant, diu, ai...
És el que et deia, són els elements ètics de les persones.
El primer enganyat és un mateix, però
clar.
Els altres anem al darrere.
Però això és fer-se una mica trampes al solitari.
Això segur. Això segur.
Jo crec que, clar, quan entrem en aquest joc de fer-se trampes al solitari, doncs enhorabona, no? Però això ens treu tot el valor, tot el fruit, tota la satisfacció.
No podem dir-li al ChatGPT que ens escrigui el Quixot, però sí que ens li podem dir que ens faci un text amb l'estil del Quixot.
Sí, sí, però jo crec que es pot utilitzar per altres coses i no per les parts artístiques.
Correcte.
Vull dir, per les parts artístiques hi ha creació, hi ha innovació, hi ha la part única, la teva. Jo crec que en el fons tot està escrit. Passa que el que tu escrius, aquell és teu.
Sí, no, clar.
Clar, si ja t'ho fan... Doncs el mateix
malament.
Que... Clar.
La utilitzes per... per ajudar-te a buscar informació. No estic dient ja per l'acte formal de l'escriptura. Això ja ha quedat clar que no. Però...
Són eines, però no n'abuso. Vull dir, sincerament, no n'abuso. Prefereixo parlar amb la gent. Vull dir, alguna consulta a Google... alguna consulta molt liviana, però si tu vols parlar d'un element de salut, doncs prefereixo parlar amb un professional i comentar-li. M'enriqueix més anar directament a una font humana i dir-li, escolta, t'has trobat amb aquest cas? Això, com reaccionaria? Què passaria? De quina manera? Que fer una consulta freda. Perquè, correcte, a més, així t'enriqueixes amb tu, fas unes relacions socials, a més, és molt més profitós.
A més que amb la IA tampoc tens la garantia absoluta que allò que et contesta
que sigui cert. Mai hi ha la raó absoluta en res.
En res, no, sí. Però... Si tu contesta el metge, tampoc ho saps absolutament, però te'n pots refiar.
Però si tu vols parlar... d'un edifici com està construït, pues truco un arquitecte, amics que tinc arquitectes, escolta, estic plantejant aquest tema, com ho veus? mira, això podria passar per aquí, tal, no? I això és... M'ho passo més bé, sí. Mm-hmm. Que en el fons, un dels objectius que jo tinc a l'escriptura és passar-m'ho bé. Vull dir, en el fons no, és el principal. Si no m'ho passo bé, no ho faria. Mm-hmm. Jo crec que és molt important a la vida que ens ho passem bé.
D'acord.
Ja ho he dit abans, sí, però sí, ho repeteixo, sí, sí, ara. Aquí a la vida ens ho hem de passar bé. I de bé a molt bé.
D'acord. Per tant, l'objectiu bàsic és passar-t'ho bé, escrivint, passar-t'ho bé, i després, evidentment, mostrant el fruit d'aquesta estona en la que tu has estat passant bé.
Exacte. Sí, sí. I que hi hagi un missatge. Que hi hagi un missatge. Que quan acabis de llegir el llibre et doni també per reflexionar una mica. A part de la història, dels personatges, que diguis, hi ha après alguna cosa. Això també és molt, molt mm-hmm. important, no? A vegades quan parles amb lectors, ja no de la meva novel·la, sinó d'altres novel·les, de l'escriptura en general, diu, és que em dona una ràbia aquest personatge. Quan un personatge et diuen, em dona una ràbia, és que el personatge és genial. Perquè ja tu mets un sentiment, tens una emoció cap al personatge, has sabut transmetre allò. És el mateix que quan veus una sèrie per televisió, no? És que és tan dolent, o l'altre és tan bo, eh? És que aquest, jo el que li faria quan qualsevol persona llegeix i li transmet això, és que s'ho passa bé.
D'acord.
Perquè entra dins de la història. I hem d'aconseguir això. Aquest és l'objectiu.
D'acord. Doncs aquesta és la història, o la intrahistòria que embolcalla aquest Despertar al Cadí. Aquesta que és la primera novel·la de Francesc Molero. Francesc, això, molt important. On es troba el teu llibre?
El meu llibre el podeu trobar a l'editorial Punt Volat, a la seva botiga. També el podeu trobar a la meva web, molt fàcil, molerofrancesc.com. El podeu
invertit.
Invertit. Sí, perquè totes les xarxes ho tinc com Molero Francesc i molta gent em coneixen per Molero. Per tant, Molero Francesc el podeu trobar allà i amb algunes llibreries de proximitat.
D'acord.
Però jo crec que els canals, avui en dia els canals d'internet, ja sé que els meus amics llibreters això, però podeu trobar-lo per aquests canals.
D'acord. Doncs aquesta primera novel·la que tindrà continuïtat de Francesc Molero, ell ens ho ha reconegut, lector apassionat,
sí,
que s'ho vol passar bé escrivint. I després, evidentment, el fruit d'aquesta escriptura, en el fons, són els llibres. Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, felicitats pel llibre, i t'esperem perquè ens vinguis a presentar quan surti. Té títol el segon, ja?
Que ara no he dit títol. El tema del títol és un tema molt complicat. Sempre apareix quan ja el tens molt, molt desenvolupat. El títol de Despertar al Cadí va aparèixer quan tenia tres quarts de novel·la feta.
Mira que a partir del plot que ens has fet, el títol sembla ben trobat.
Doncs és ben trobat, però quan ja tenia tot escrit,
És interessant, això. Doncs ja tindrà títol.
Ja tindrà títol.
Ja tindrà títol. Francesc, moltíssimes gràcies, repeteixo.
Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a Ràdio Maricel per l'oportunitat, per parlar de literatura, per parlar de llibres i per encoratjar a tothom que seguim llegint, que és molt important.
És molt important.